Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'espai radiofònic local que difon l'activitat teatral amateur i professional de Sabadell, una de les ciutats amb més grups de teatre que s'alegren de poder assajar, per fi, sense mascareta. Del fruit de tots aquests assajos que ocupen sense pietat tots els racons de la ciutat, ens n'informem i en fem difusió als quatre vents, l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià Garcia, l'Alvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, l'Eli, el Xavi Quero, el Marcel Castillejo i jo mateix. Tot plegat ho enllaça la melosa veu del programa, la d'en Francesc Asens, i avui ens ho posa a punt un enginyer de les zones radiofòniques, el nostre home a la peixera, en Roger Benet. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 206. Atenció, que comença.
Amunt al Taló.
I com és habitual, arrencarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Stals a la platea indiscreta. Tot seguit, parlarem amb els del Teatre Sant Vicenç sobre Mamma Mia, el musical més esperat d'aquest teatre que estrena finalment aquest cap de setmana. Just després podrem escoltar un parell d'infiltrats, i és que aquesta setmana l'Adrià Garcia ha anat a veure al nas no només els assajos de Mamma Mia al Sant Vicenç, sinó que també ha anat al Ciervo a veure els de Prepara't per sopar. A continuació, i com que també estrenen aquest cap de setmana, parlarem amb els del Teatre del Ciervo per veure com ho porten els nervis d'aquests últims assajos. I al final, ja ho sabeu, per no perdre el costum, la crítica de teatre barceloní amb l'Alvira Franc. Pareu atenció al taló de fons que la Carlota ens ha penjat avui. Platea a les fosques, taló amunt i som-hi!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. El taló de fons.
Els dies 1 i 2 d'abril es va celebrar el primer Fòrum de les Arts a l'Educació, organitzat pel CONCA, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb la finalitat de promoure la incorporació de les arts en l'educació obligatòria, com havia per assolir un nivell suficient d'alfabetització artística de la ciutadania, de manera que se'n pugui garantir la capacitat d'accés crític, així com la capacitat de practicar-les i expressar-se creativament. I el proper dimarts 26 d'abril, el Departament de Cultura organitza la Jornada Cultura i Inclusió Social emmarcada en el projecte Artis, Art per la Inclusió Social, amb l'objectiu de millorar la inclusió i l'accessibilitat dels espais i equipaments culturals del territori dels grups de població amb risc d'exclusió per motius socioeconòmics o bé sanitaris. Es busca promoure la inclusió universal als recursos i serveis culturals des d'una perspectiva transversal, enfortint i incrementant l'accés dels col·lectius més vulnerables. Cada vegada, doncs, són més les iniciatives vinculants de la cultura amb altres disciplines i àmbits de la nostra vida, millorant el desenvolupament de la societat. Cada vegada queda més clar que la cultura és imprescindible per aconseguir una societat més justa i democràtica. Esperem que la nostra ciutat també tingui en ment aquestes vinculacions de cara a la capitalitat cultural del 2024, perquè si la cultura no és inclusiva, accessible i igualitària, no és accessible per tothom i tots els ciutadans i ciutadanes han de poder ser partícips d'ella. És un dret fonamental.
La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Com ho tenim aquesta setmana?
Doncs tornem de la Setmana Santa més forts que mai, amb moltes propostes.
A veure, quantes en tenim?
Vàries. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que estrenen Mamma Mia aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 22 de maig.
Mira, parlarem amb ells avui.
Al Teatre Arlequí figuraran Sant Jordi i el Drac, aquest dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. A l'Espai Foc Ventura presenten Pedra Foguera divendres a 8:45 del vespre.
Déu-n'hi-do.
A la companyia Tres Homes Grossos, aquesta companyia té en cartell Swim Smoke aquest divendres a les 10 del matí i Varsovia també aquest mateix divendres a 8:45 del migdia. Dues oportunitats en un mateix lloc.
Caldrà agafar entrepans.
Exacte. La companyia Teatralitzats presenta Un estiu primaveral aquest dissabte i diumenge a 6:15 de la tarda.
Molt bé.
Fa referència a aquest temps que hem viscut, no? Un estiu enmig d'aquesta primavera, aquesta Setmana Santa, molt bona temperatura.
Aquesta, sí, aquest simulacre de primavera, per recordar-nos que hem de començar a canviar els armaris.
Sí, a l'Estruc interpretaran Quanta, quanta guerra, de Mercè Rodoreda, divendres a 8:00 PM.
Molt bé, què més?
I per últim, a l'Espai Àgora representaran Paraules encadenades aquest diumenge a 8:00 PM, el 13 de maig tindreu una altra oportunitat per anar-hi.
Només aquestes dues?
Sí, de moment sí.
A veure si tenen èxit i prorroguen. Només em queda preguntar-te, Júlia, per l'obra fake de l'últim programa.
Doncs era que la companyia Alegres presentava preparatius de Setmana Santa. És ben fake, però es podria fer.
Es podria fer. T'hi apuntes? La fem?
Va, la fem. Va, ara, la temporada que ve.
Tinc una mica de feina ara a la resta del programa, però després en parlem.
I tant. I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Moltes gràcies, Júlia. Fins la propera.
Adéu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Els del Teatre Sant Vicenç ja estan a l'esprint final de la temporada i l'agafen amb ganes, portant a l'escenari ni més ni menys que el contingut musical de Mamma Mia, un musical que en el seu moment va fer créixer la popularitat dels musicals jukebox, ara tan a la moda. Tenim amb nosaltres a la Montse Azanui, la directora de l'obra. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
I a la Gemma Altarriba, directora de les coreografies.
Bon vespre.
Bon vespre. Com porteu els nervis?
Doncs flor de pell.
Flor de pell.
Bé, controlats, per ara. Per ara.
I la resta de l'equip?
Bé, també.
Molt motivats. Sí. Hi ha moltes ganes ja d'estrenar.
Sí.
Com ha de ser? Estreneu, de fet, aquest dissabte?
Sí.
Sí, fem l'estrena dissabte, la preestrena divendres. Sí, sí.
Qui forma l'equip de Mamma Mia?
Bé, doncs l'equip el forma... Avui en dia està malament, però és que tots som dones. Vull dir que no hi ha parietat en aquest equip. Som la Gemma Altarriba i la Nàdia López, de direcció coreogràfica,
La Mireia Sanz.
Mireia Sanz, de direcció vocal, jo de direcció general, i després, bueno, hi ha el Chasqui, d'arranjaments musicals, i crec que equip s'acaba aquí.
Aquests són els que heu de controlar tot. I quanta gent forma l'elenc de l'obra?
Si no m'equivoco, cap a uns 40.
Déu-n'hi-do.
Sí. Sí, sí. Som un sol repartiment. I 40 persones dalt de l'escenari, més d'un moment de l'obra.
Un sol departament sense dobles.
No.
És a dir, prohibit agafar Covid.
Bé, una doble sí que hi és. Hi ha la dona que estarà doblada, que són la Cristina Barbero i la Lídia Oròbic. Però és l'única que hi ha, l'únic personatge que hi ha doblat. Hi haurà alguns dies puntuals que, bueno, per unes circumstàncies, algú del cos de ball jove, que nosaltres en diem, seran substituïts, però és una cosa molt, molt, molt puntual, petita.
Jove, de quina edat parlem, jove?
Joves, és que hem fet dos grups, un grup de ball jove i un grup de ball adult, perquè jo tenia la idea que, Mamma Mia, hi ha molta gent de 40 i algun amunt que els agrada aquesta obra, però que, en canvi, no té l'oportunitat de sortir-hi, perquè Mamma Mia és un elenc de gent molt jove, perquè s'ha de ballar molt i tot això, i ho vam parlar amb la Gemma, i vam decidir de fer un grup de gent adulta, de més de 45 anys, que surten dues o tres vegades durant l'obra, però que aquests són els adults, i han tingut l'oportunitat de participar en Mamma Mia.
Sí, tenim algunes coreografies i alguns moments de l'obra on participa doncs, el cos de ball adult i hi ha altres coreografies doncs, que participa el cos de ball jove, però realment al final hem acabat sent un cos de ball únic, perquè
sí.
Hi ha moltes coreografies on ajuntem els dos cos de ball, tant l'adult com el jove, i realment està funcionant molt bé.
Quin ha sigut el procés de muntatge de tot plegat?
Uf!
I de fet, aquesta obra
s'havia d'haver estrenat... És que estem parlant de fa anys, eh?
S'havia estrenat la temporada anterior?
Sí. Bueno, la temporada anterior, la temporada del confinament.
La temporada del confinament.
Sí, sí. O sigui, l'any 2020.
El 20.
Sí.
L'abril-maig del 20.
L'abril-maig del 2020. I vam començar, ara ho estàvem parlant, vam començar quasi el 2000, finals de 2018, quan vam fer les propostes. Sí. Ha sigut un procés molt llarg, però bueno...
Llarg, amb canvi d'elenc, perquè sí. Hi han hagut persones que, arrel de la pandèmia, per tema estudis, per tema feina, ho han hagut de deixar. I bueno, per això també ha sigut un tema divertit, diferent, i a vegades una mica dur, però realment sí. Penso que ha valgut la pena.
El text d'aquesta obra l'heu escrit vosaltres?
No. A veure, aquesta obra està escrita per uns coneguts meus de Perpinyà. Uh-huh. I, bueno, escrita. Està traduïda de lo que era l'obra original. No existe, és que nosaltres fem Mamma Mia en català. O sigui, el text, les cançons, tot és en català. No existia com a tal un guió de Mamma Mia en català. Ells m'ho van passar. Les cançons sí que les hem tornat a refer totes. No són... les que ells en van passar en el seu dia.
Les cançons,
però,
recordem, potser pels més joves, que són cançons d'Ava.
Ava, totes, sí, sí. Uh-huh. I no, el guió, hem canviat alguna petita cosa, l'hem modificat una mica perquè, clar, està ambientada als anys 70-80, aquesta obra, però hi ha algunes coses que avui en dia no resulten ni res, molt puntual, eh? Poder tres o quatre coses... I ja està. Però no, és el mateix guió que l'obra original que s'ha fet a tot arreu i que aquí tothom coneixem per l'obra de la Nina.
Per tant, us heu basat en l'obra de teatre, no pas en la pel·lícula.
No, és que no té res a... Bueno, té a veure, perquè, diguéssim, el fons és el mateix, però les formes no té res a veure la pel·lícula amb el teatre, amb l'obra de teatre. Mhm.
Molt bé, Déu-n'hi-do. I ho heu dit, heu refet les cançons, també, dius?
Sí, sí, totes, de dalt a baix, sí. Ho ha fet la Sílvia Artigas i la Mireia Sanz.
Que és una tasca de por.
Sí,
home, i tant, molt complicada.
Suposo que heu agafat les diferents parts de l'obra i les heu anat muntant, la coreografia, ara el disseny de l'acurat...
Sí, home, pensa que és una obra que té 25 números musicals.
25, Déu-n'hi-do.
Llavors, d'aquests 25, crec que més de 12 van coreografiats. La resta són números musicals amb una, dos, tres persones que també tenen moviments, i tot això s'ha d'ajuntar amb el text, s'ha d'ajuntar amb el canvi de decorat, que bueno, la Montse us ho explicarà molt bé, però es va canviant durant l'obra, vull dir que quasi no hi ha foscos i sempre està el decorat en moviment i tot està en moviment. I tècnicament també és una obra complicada. Vull dir que hi ha hagut feina aquí.
Sí, bastanta feina. A més, a veure, el Sant Vicenç està molt bé, però el que és l'escenari és justet per aquestes obres així de gran format.
No té una caixa escènica molt gran, és veritat.
Ah, això mateix. I tot i que l'hem aconseguit fer força gran, sí.
I realment el decorat... per tots els que vinguin a veure l'obra, veuran que és algo al·lucinant.
És espectacular.
Sí, és espectacular. Mm. El decorat, el que han muntat els Tramoies, espectacular.
De tots aquests números, quin diries que és el que t'ha costat més de muntar, Gemma?
A veure, hi ha dues coreografies que són complicades. Són complicades no tant pels moviments, sinó perquè són moviments molt ràpids i perquè hi ha molts desplaçaments de ballarins cap a una banda i cap a l'altra. Una és el voler-vo, que és, crec, que la més complicada, però penso que està quedant molt xula, i l'altra és el matacaran. També és una coreografia complicada, però visualment és espectacular, és molt xula. Penso que ha sigut les més complicades. Llavors, és a les coreografies que han posat a tot l'elenc, que hi ha les 40 persones dalt de l'escenari, doncs també ha sigut difícil coordinar-ho i fer que tothom doncs, tingués capiguda i que tothom hi cabés. Clar, el que comentàvem, l'escenari és petit i 40 persones
sí,
més el decorat.
Sí, caben 40 persones més el decorat, més la coreografia, sí. Tan petit.
No, no és que, ja ho he dit, no és que sigui molt petit, però és clar, per aquestes obres de grans dimensions és justet, però bueno, m'ha quedat...
Pel que expliqueu-vos n'heu sortit
superbé.
Prou bé.
Superbé. No, tant, no, molt bé.
És espectacular.
Bé. Sí.
Des de fa quan que heu pogut ja ajuntar tots els elements d'aquesta obra i ja heu pogut començar-ho ja...
Bé, això no fa gaire, perquè Sant Vicenç no para. Mm. I va una obra rere l'altra, però bueno, deu fer poder ja un parell de setmanes, 2-3 setmanes, que ja ho hem pogut ajuntar tot. De fet, ja ho havíem ajuntat tot, eh? Mm. Ens faltava solament el que era el decorat, però que ja havíem muntat escenes seguides de text i tot això ja fa bastant.
Sí, 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 cert.
Perquè s'ha anat assajant molt per separat, uns mentre elles estaven en una sala assajant les coreografies, hi havia altra gent que estava en una altra sala passant cançons i igual en una altra passant text.
Hem hagut d'anar adaptant els assajos a la Covid. Llavors hem passat per totes les restriccions que hi ha hagut.
Totes.
Per totes, les de ara podem assajar, ara no, ara hem de ser 6, ara hem de ser 10, ara hem de ser 20, ara hem de ser 15, tornem a reduir, tornem a canviar calendari d'assajos. Tot això és el que hem anat nosaltres lluitant tot aquest temps per poder assajar. Llavors ha sigut complicat poder veure l'obra completa, tota sencera i seguida. Sí. Però bueno, sí que és cert que poder ja fer això un mes i mig o dos,
sí, mig,
que
dos,
estem fent
sí.
Ja passes sencers de l'obra.
Tothom suposo que ja coneix l'argument de fet, però potser hi ha algú que no ha sentit a parlar mai de la pel·lícula o de l'obra. Com resumiríeu l'argument de l'obra de Mamma Mia?
Bé, l'argument és com m'han preguntat, una filla, una mare, tres possibles pares i un desenllaç inesperat. Ja està, és ràpid d'explicar.
Sí, és la... la filla que vol...
Estem ubicats en una illa grega, la filla que està a punt de casar-se i vol saber qui és el seu pare, perquè no ho sap, la mare no li ha dit mai, amb els 20 anys que té ella, i escriu tres cartes a tres possibles pares, i es reuneixen tots a l'illa, i a partir d'aquí es desenrotlla l'obra de teatre.
Per què vau decidir fer aquesta obra?
Uf!
Ja fa 3 temporades.
No, jo fa com uns 10 anys que la portava en ment.
Ui, Déu-n'hi-do!
Sí, passa que... Bueno, has de tindre un cert rodatge per posar-te en una cosa tan gran. I entre que m'hi vaig posar, vaig començar a buscar i tot això... De fet, amb la Gemma va ser un dia en broma que fèiem pastorets i li vaig dir, bueno, si al final faig Mamma Mia, em faràs les coreografies. Ah, sí, sí, però d'allò, de la broma va passar
sí,
a la realitat.
Sí, clar, jo encantada.
I d'allà, aquí. Però no, fa molts anys que ho portava en ment jo. Sí. És un d'aquells somnis que estàs a punt d'aconseguir.
És ben bé que s'ha de vigilar, què dius? Perquè un dia ho dius en broma
sí.
I el següent
i
ja estàs muntant
ja estàs
una obra.
Allà, i tant.
Sí,
i tant, i tant.
Quines expectatives teniu per la preestrena i per l'estrena?
Home, jo, bones.
Sí, sí, sí. Realment en tenim tothom, en té moltes ganes. Jo penso que estem molt motivats, amb moltes ganes. Ha costat i com ha sigut difícil, penso que estem molt animats, amb molta energia, i crec que això farà que tot rutlli bé i surti bé. És molt complicada, tècnicament, és una obra complicada a nivell de decorats, a nivell de cas d'ajuntar el cant amb la coreografia, amb el text, i tot ha d'anar rodat, perquè si no llavors pot ser lenta. Però aquests últims assajos, la veritat és que ens donen unes expectatives molt bones. Està quedant molt xulo, la veritat.
I a nivell de públic, s'ha posat a la venda les entrades ja fa unes quantes setmanes,
sí.
I ens estem quedant parats. Sí, sí. Vull dir que la gent que la vulgui vindre a veure, que
s'afanyi.
Que just us anava a preguntar què hem de fer si volem venir a veure-la.
Doncs si voleu venir a veure l'obra al Teatre Sant Vicenç, podeu entrar a la web del Teatre Sant Vicenç. Allà hi ha una icona que posa comprar entrades, redirigeix a la web de Fila 12 i per allà es poden comprar, que actualment es compren al mateix preu tant per taquilla com per internet. I si voleu venir a taquilla, doncs els dissabtes de 7:30 a 9 o una hora abans de les representacions. També s'ha de dir que aquest primer cap de setmana fem una promoció al Teatre Sant Vicenç que la segona entrada surt al 50%. I val la pena, perquè l'entrada surt doncs millor.
Però també s'ha de dir que quasi no queden entrades.
El diumenge les tenim quasi exaurides, encara queda algú el
dissabte.
Dic que ja us podeu animar.
Però des de dies encara es pot, o ja la temporada que ve si convé?
No. Tenim molts caps de setmana, hi ha molts dies encara.
Fem 5 setmanes, sí.
Es fa els divendres, els dissabtes i els diumenges. Llavors val la pena organitzar-se i venir-la a veure.
Mamma Mia es podrà anar a veure al Teatre Sant Vicenç fins al 22 de maig, els divendres i dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda. No badeu, ja heu sentit que les entrades volen. Moltes gràcies, Montse i Gemma, per acompanyar-nos, ser aquí nosaltres, i molta merda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Igualment, adeu.
I just ara fem una petita pausa per escoltar els dos infiltrats que l'Adrià Garcia ha anat a gravar aquesta setmana, els assajos de Mamma Mia, amb qui acabem de parlar, i els assajos de Prepara't per sopar, aquest títol em fa parapoig, dels del Teatre del Círculo.
Infiltrats.
Bé, doncs avui estic aquí infiltrat a l'obra de teatre que estan preparant el Ciervo de Prepara't per, vull dir, per sopar, no? Com esteu portant aquesta obra? Estic aquí amb la Laia, l'Aleix, el Pau i el Sergi. Doncs bé, Sergi, com va l'obra?
Va molt bé. Des de fa unes setmanes que hem començat a convidar directors i actors veterans perquè ens donin la seva opinió en els passes que estem fent abans de l'estrena.
Explica'ns, Laia, una mica de què va l'obra, exactament.
Bé, l'obra és un vodevil d'infidelitats i es tracta d'un matrimoni que, bàsicament, ell té una amant més jove i ella també té una altra amant, fa la relació, no? I en un cap de setmana hi ha tot un lío de noms que s'ha d'encobrir durant tota l'obra.
I porteu molt temps assajant?
Doncs pràcticament vam començar a principis d'octubre i, tot i que hem tingut unes petites parades per Nadal, per temes Covid, festes, etc., i que aquí fem quinto també, doncs des de llavors ininterrompudament, fins ara.
I ara, explica'm una mica, quins són els vostres personatges exactament?
Bueno, en el meu cas, jo faig de Kevin, que justament no sé molt si hauria de parlar en el meu personatge.
És el Kevin, vale? Haurem de venir a veure qui és aquest Kevin, no? I el teu personatge, Laia?
El meu personatge és la dona, no?, que està molt ficada en tot aquest liu que hi haurà durant tot el cap de setmana.
Jo seria l'amic del marit que té una aventura amb la dona.
Mare de Déu, senyor, quin lío. I tu, Aleix?
Doncs jo sóc el marit i és el que ha muntat tot aquest destropici aquí i que, bueno, ja veurem com me n'en surto per seguir endavant.
Quin lío tot plegant, no? I com creieu que anirà l'estrena d'aquesta obra de teatre?
Home, doncs esperem que vingui molta gent, que ens vingui a veure i que hi hagi molt riure, sobretot, perquè aquesta és el principal objectiu que tenim nosaltres.
És per Sant Jordi, sí que és un dia bonic, vulguis o no, així que també fa una estrena especial aquest cop.
Ja per acabar, a veure, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs la veritat, que és una obra bastant original.
Els oients, doncs que dura una hora i alguna cosa i que és una hora que passa volant, riures assegurats i una molt bona estona i que sortiran d'aquí superfeliços i contents de la vida.
Què més per aveir-te de la realitat que una comèdia refrescant?
És que jo què més puc afegir a tot això? És que no sé què més dir. Que no sé què més dir, t'ho prometo, que no sé què més dir.
I ara estem aquí amb dues persones que han vingut aquí a veure els assajos. Què espereu d'aquesta obra?
Doncs això, tenint en compte que és un vodevil, espero veure-te molta dinàmica dalt de l'escenari i passar un molt bon rato.
Jo no sé massa el que ens espera, però com a mínim una mica d'aire fresc, no? Perquè, vull dir, actors joves, que a més molts d'ells han crescut aquí a la casa, doncs com a mínim disfrutar d'aquesta frescor.
Doncs haurem de veure com va aquesta obra, doncs, de Prepara't per follar, vull dir, per sopar. Moltes gràcies. Bé, doncs avui estem aquí infiltrats als últims assajos de Mamma Mia. Tenim aquí la Lídia, el Carles i la Clara. Com van aquests últims assajos?
Bueno, la veritat és que estem apurant molt els últims minuts i hores que ens queden per assajar, per acabar de polir petits detalls, però molt contents i la veritat és que ens ha passat molt ràpid.
Sí, jo crec que la feina gruixuda ja la vam fer abans de Setmana Santa. Aquesta Setmana Santa ens servirà o ens ha servit per aposentar una miqueta les coses i ara, pues res, aprofitar i a per totes.
Sí, sí, és això. Bàsicament hem fet molta feina prèvia a Setmana Santa i ara estem polint detalls. Llums, ahir vam fer el tècnic, vam fer llums. Avui toca polir entrades, sortides i demà fem el general i això va per totes ja, perquè com no surti...
Com creieu que anirà aquesta estrena el dia 23? Perquè a més cau en Sant Jordi.
Ai, doncs no ho sé. Jo amb molts nervis, però jo crec que anirà bé, perquè a part sempre hi ha aquesta màgia o aquest factor, no, escènic, que els assajos surt d'una manera i quan és el dia de l'estrena, que tens públic i que tu no saps per què ho fas 10 vegades amb més entusiasme i amb més força, doncs sempre hi ha aquest plus i sempre surt millor, no? Llavors jo confio molt en aquesta estrena.
Sí, sí, 100% subscric el que diu la Clara. A més, haurem fet la preestrena el dia abans, aleshores jo crec que hi ha les petites coses que podrien haver-hi, que no hi seran, evidentment, perquè ho fem fantàstic, doncs ja estaran acabades de polir.
Sí, sí, i a més el Sant Jordi, no?, que és el dia de l'amor per si, no?, Mamma Mia és el musical de l'amor, no?, que al final tot surt bé, no?, i llavors...
Bueno, Mamma Mia és molt coneguda, però potser hi ha gent que no coneix. Explica'm-nos una mica de què va la història de Mamma Mia.
A veure, si hi ha algú que no ho coneix, jo m'adreço a aquell públic que no ho conegui, el que ha de venir és mentalitzat per venir a passar una bona estona en una illa grega, amb un ambient estiuenc i en un ambient de passió, amistat i festa. I a partir d'aquí, a veure si vosaltres voleu desvelar alguna cosa més, però...
És el que ve a ser el Mediterràniament, però Ava, no?
Sí, seria bàsicament això. Jo crec que tothom ha vist, ni que sigui la pel·lícula o el musical, o escoltar les cançons, però sí, és un musical per riure, per gaudir amb els balls, per entristir-se una miqueta, perquè també, però com tot, no? Al final tot és interessant, tot guanya, l'amor guanya i passem molt bé, vull dir que realment ens ho passem molt bé.
I porteu molt temps assajant aquesta obra?
Mira, aquesta és la pregunta. És a dir, el tema és que vam començar abans de la pandèmia, és a dir, és una obra que va ser estava pensada per prepandèmia, es va pensar també una opció durant la pandèmia i finalment l'opció que ha acabat sent és postpandèmia. Llavors, que també al principi doncs ho usem una mica, no, d'incertesa i no saps molt bé què passarà, però al final jo crec que està molt xulo veure aquestes tres etapes i veure com evolucionava i al final doncs, tots ens hem acabat adaptant i ja que hi som al projecte, doncs el que sempre diem, el teatre són valors, compromís, equip i per l'equip hem anat tirant tots endavant i ja està.
I ara entrant més en els vostres personatges, qui són? O quins personatges feu?
A veure, jo faig dos papers. Faig la dona, que és la protagonista, durant uns dies, però quan no faig de dona, doncs soc cos de ball, és a dir, som els que donem una miqueta de canya darrere, perquè som els que ballem, els que donem alegria. És a dir, hi ha els personatges principals, que un d'ells el faig jo, però uns dies. Llavors jo crec que la part molt important, jo penso que és superimportant, és tota la part de darrere que li dona aquella alegria a l'obra, que sense ells això no tiraria endavant.
Bueno, en el meu cas també, com la Lídia, faig un parell de personatges, principalment sóc cos de ball o amic del nuvi, i en algunes altres representacions doncs també faig de l'amic del nuvi que s'intenta lligar a l'amiga de la mare.
Ja sembla cor de la ciutat, eh? Sí, sí, Doncs, per acabar, jo faig de Lisa a l'obra, representa que la Sophie, que és la filla, una de les protagonistes, té dues amigues, que són l'Ali i la Lisa, jo.
Mira, per Sant Jordi s'estrenaran dues obres, no? Mamma Mia, per un cantó, no? I el que també és també de Lius. I també tenim el Cirbo, que també s'està estrenant. Preparat per Pollà, que també és un vodevil, que també és també de tacte del mateix. O sigui que estem veient que aquí a Sabadell, aquesta temporada, doncs, anem d'això.
Sí, sí. Exacte, portem molt temps en pandèmia i jo crec que més que venir a veure Mamma Mia o una obra de Ciervo o una obra de Faràndula, és sortir al teatre amb gaudir una mica, que ja estem farts de males notícies, de tristor, i és una mica aquest...
Hem de fer temes alegres, no?
I tant.
Sí, sí.
Però jo crec que ara actualment convé molt que el públic s'ho passi bé, rigui, desconnecti una mica de pandèmies, mascaretes, morts, accidents i tot plegat, no? Vull dir que hi ha crisis i augment de preus.
Ara, ja per acabar, què els diríeu als nostres oients per convèncer-los que vinguin a veure aquesta obra?
Que serà fantàstic. Vull dir que si voleu desconnectar i passar-vos-ho bé, és la vostra obra.
Que no deixa de ser un clàssic, però els que és un clàssic que no passa de moda, perquè la història en si pot passar a una illa grega, però pot passar a Sabadell. I, bueno, és aquelles coses que, a més, les cançons d'Ala, a veure, no... mai queden antiquades, per tant, qui li agradi, endavant, que vingui cap aquí, que gaudirà pues, moltíssim.
Una mica resumint el que han dit ells dos, que vinguin amb ganes de desconnectar, de transportar-se a Grècia, a un lloc mediterrani, i de gaudir d'una història d'una hora llarga, dues hores, i a passar-s'ho bé, sobretot, desconnectar de la rutina i connectar amb el que és la vida.
Vindrem a veure-la, doncs. Moltes gràcies.
Gràcies.
L'entrevista.
Abans parlàvem de musicals, ara parlem de vodevils. És el torn dels El Ciervo Teatre que han decidit tornar a pujar als escenaris una obra amb un títol que potser us sonarà, o si més no, us cridarà l'atenció. Prepara't per sopar. Perquè ens expliquin com ho porten tot plegat, avui ens acompanyen dos dels actors de l'obra, Aleix Bagan i Sergi Rasa. Bon vespre.
Hola, molt bones.
Hola, molt bones.
Hem fet un embolic amb el títol, és que aquí veig que hi ha un xotatxat.
Sí, nosaltres vam... El títol al final el vam decidir perquè... al final tenia un nom i nosaltres vam decidir afegir aquesta paraula, però tatxar-la perquè...
La tatxada. Final,
sí, perquè ja es dona a entendre que les coses pues, no aniran per on, per on voldríem que anéssim en un principi.
Uh-huh. O sigui que no és preparat per follar. Ai, vull dir que és preparat per sopar.
Exacte.
Sí.
Exacte.
Val. Bé, escolta, primer de tot, pregunta gairebé obligada, com porteu les celebracions del centenari?
Doncs va ser unes quantes setmanes molt dures. Uh-huh. Ara ja ens estem recuperant i bueno, amb moltes ganes de començar aquestes noves coses, perquè en tenim moltes altres de pensades. Estem mirant si per Sant Joan, tenim una festa futura pel 16 de juliol i entre altres doncs, el teatre que fem nosaltres aquesta obra. Llavors ja vindran juvenils, infantils, uh-huh. i bueno, que cada cap de setmana... Em sembla que també hi havia... una trobada de corals preparada. No parem, el Ciervo no parem.
No pareu, i tant. S'ha de celebrar, escolta.
I tant.
Home, ja tocava. Després d'aquests dos anys també de parada, vull dir, s'agafa tot amb més ganes.
I tant. Parlant de ganes, els nervis com els porteu?
Bueno, no, és, vull dir, és maco. Quan et vas acostant a l'estrena i vas sentint les pessigolletes de que ja s'acosta i arriba el moment, a mi em farà entrar moltes ganes ja de tornar a pujar als escenaris, a disfrutar-ho. Mm-hmm.
Sí, és, al final és això, portem ara ja bastant temps i aquest últimes quinzena, podríem dir, comencem a notar que el calendari apreta i que ja és aquí, que ja toca, que veiem que tot va encaixant, que tot va sortint, però bé, que d'aquí 4 dies ho farem davant de la gent.
Sí, sí, sí.
La resta de la companyia, com també, tot bé, moltes ganes.
Sí, en
general. No hi ha ningú que vulgui fugir de cop, no sé, a Terrassa per no haver de sortir.
Bé, de marxar. Tenim una a Sant Quirze, per això. Ah, això sí.
Però bueno, ja és sabadellenca, però... quasi.
Sí, quasi.
Que si vingués a Terrassa també l'adoptem, no passa res. Qui forma l'equip?
Som sis. Uh-huh. Estem nosaltres dos, evidentment, i llavors hi ha la Laia Perea, uh-huh. La Caral Comella i el Pau Moré.
Sí. I després diguem, tenim una coach, per si dir-ho,
sí.
Que és la Laura Llagostera, que és la mà dreta de tot l'equip, ens està ajudant moltíssim.
I qui us dirigeix?
Aquesta és una molt bona pregunta, perquè realment, o sigui, un director com a tal no hem tingut. Uh-huh. Al final nosaltres aquest projecte el vam agafar moltes ganes nosaltres, els sis, i vam decidir tirar-lo endavant, bueno, al final han sigut set, però vam decidir tirar-lo endavant perquè ens venien moltes ganes de fer teatre i ens va agradar molt aquesta obra. I al final no vam aconseguir tindre una figura d'un director molt fixa i vam decidir, doncs, ho tirem per endavant nosaltres, que nosaltres mateixos ja podrem fer. Portem bastant temps fent teatre, i ha sigut una manera de llançar-nos a que, doncs, com començar a dirigir nosaltres, però sense fer-ho. I realment ha sigut molt, molt enriquidor, perquè sentíem, o sigui, cada actor expressava les seves inquietuds, les seves coses que veia, i t'aportaven molt més, que a vegades amb un director tot és molt més rígid.
Exacte. I després el que hem treballat també és, ja quan ens acostàvem a la data de l'estrena, hem convidat a directors i actors veterans de la ciutat, els hi fèiem una espècie d'assaig general i després fèiem un col·loqui i ens donaven la seva opinió, el seu punt de vista, i hem anat agafant també idees i bocinets per acabar d'anar perfeccionant tot l'engranatge, diguem-ne, i anar polint l'obra de teatre.
Déu-n'hi-do. Quant temps us ha portat fer tot això?
Des que vam imprimir els guions, aviat farà un any a l'estiu, no?
Al final, els guions es van imprimir a l'estiu, juliol, podríem dir. El que passa que vam deixar tot agost i mitjans de setembre de pausa, i també hem de dir que les condicions que hem tingut doncs, tampoc ha sigut tan fàcil, i el gener, febrer van ser mesos bastant complicats pel repartiment. Vam tindre casos de Covid i tal.
Sí, va haver-hi molts assajos que faltava molta gent, que teníem que fer-ho com podíem. Però, bueno, igualment, si era per grups petits o treballar més escenes, o, bueno, teníem que seguir endavant, perquè si no, no... Però no, al final ens vam sortir molt bé.
Veu tenir cap altra dificultat?
No, en aquest cas han sigut aquestes i ja està, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do les que
ja... Ja n'hem
tingut prou.
Aquest text l'heu escrit vosaltres?
No, aquest text és un text reciclat. O sigui, és una adaptació d'una altra obra que ja existeix, que l'obra és No et vesteixis per sopar. Aleshores, aquesta obra nosaltres el primer contacte que vam tindre va ser amb una de les mostres que es van fer fa molt temps, al Ciervo, i eren uns caps de setmana que es feien durant dos caps de setmana i venien quatre grups. I vam coincidir bastants del repartiment aquest, que la vam veure, que també ha sigut una casualitat, perquè això estem parlant de fa, potser, 10 anys, podríem dir, ben bons. I ens va agradar molt i va quedar doncs, allà en una part del cervell amagada i ara amb tot això del Covid i tal va ser un... Ostres, va, llancem-nos-hi, és el moment. I la vam recuperar. Fet unes petites adaptacions i tal.
Sí, hem volgut, diguem, canviar certs aspectes d'un personatge en concret. L'hem readaptat a la nostra manera, per dir-ho així, sense perdre l'essència del personatge, però sí que li hem volgut fer uns canvis perquè ens semblaven més ètics i ens agradaven més. Però tota la resta, més o menys, està bastant igual. Sí.
De quin tipus de canvis estem parlant? Parlaves d'aquests canvis ètics.
Sí, bueno, i a l'obra original hi ha un personatge que, diguem, que se li fa molta mofa pel seu pes. I llavors ho hem volgut jugar d'una altra manera. Fer mofa i jugar amb aquest personatge, però treballar-lo d'una altra forma. I jo crec que fins i tot pot arribar a ser més divertit que l'original.
Bé, al cap i al fi, si heu apostat i us està funcionant fins ara els assajos, vol dir que sí? Que...
Sí, creiem que sí.
Esperem, això.
teniu bones expectatives? Que...
Com ha comentat el Sergi abans, realment els feelings que hem tingut d'aquest grup de gent que ha anat passant han sigut bons. Evidentment, doncs, volem relaxar i volem seguir i volem estar al peu del canó a tope. Però creiem i esperem que sí, que l'obra agradi, que al final és una obra de molt de ritme i creiem que l'hem aconseguit, aquest ritme, i que els riures estan assegurats.
Podeu parlar una mica dels vostres personatges?
Sí, mira, jo sóc el, diguéssim, el marit de la casa, o sigui, que té una dona, parella estable, podríem dir, del voltant d'entre 35 i 40 anys, que ja porten bastant temps de relació i que aquesta relació està com una mica estancada. I en aquest, moment, podríem dir que en una crisi, jo busco fora d'aquesta relació una altra noia, en aquest cas més jove, i i això.
Sí.
I, bueno, aquest és el meu paper.
I aquesta és la trama, eh? Buscar aquesta relació amb un amant.
Això ja ve donat, i és que jo l'he convidada a passar un molt bon cap de setmana en una casa que tenim, diguéssim, apartada, una miqueta apartada. I ell és un amic que jo l'he convidat, okay, que és l'amic de tota la vida.
Sí, jo sóc en Robert, diguem, l'amic de tota la vida de l'Esteve,
sí,
i a mi m'han convidat a aquesta casa, no sé exactament a què, bueno, m'han convidat com qualsevol dels amics, just acabo representa de venir d'un viatge de negocis, i, bueno, jo també tinc una historieta per aquí, que ell no sap.
No sé si la vols explicar ara, doncs.
Jo crec que aquesta és millor que...
Que és veritat que no és cul.
Clar, és que tenir-lo aquí al davant imposa, però sí, sí, jo, diguem, tinc una historieta que ell no sap, i llavors, com que les coses no surten com ell volia, bueno, diguem que sóc... ens deixem enganyar una mica mútuament i intentem salvar la situació com bonament puguem. Cadascú intenta salvar lo seu.
Exacte.
Una miqueta seria, seria això, aviam qui salva primer.
Diu en un dels posts que vau fer pel Facebook aquests darrers dies: organitzar un cap de setmana amb la teva amant pot semblar fàcil fins que la sogra et fa canviar els plans.
Efectivament.
Entenc que aquest és el teu personatge, oi?
Sí, sí, sí. La sogra, en aquest cas...
L'Esteve.
Sí. Uh-huh. I la sogra, que ja veurem si és la sogra o com va la situació, però sí, en aquest cas els plans salten pels aires ben aviat i al final haurem de buscar solucions com bonament puguem. Exacte. Per salvar tot el vaixell.
Sí, el cap i la fi és un típic vodevil de llibre, molt divertit. Ah, de...
Mella d'embolic.
Exacte. Llavors, sí, tothom creu que és algú que intenta fer veure que és un altre i, bueno, els embolics aquests, sí.
I escolteu, per què aquest vodevil en especial?
Mira, bàsicament... com t'he comentat abans, l'experiència quan ens van vindre a veure ens va agradar moltíssim, moltíssim, i ens vam riure molt en aquell moment, i ens ha vingut molt de gust fer riure a la gent. És així de simple. Volem fer que la gent s'ho passi bé, que vingui i que rigui. I en aquest sentit, nosaltres necessitàvem un projecte i vam agafar aquest. No... És senzill. Ens va vindre com l'anell al dit, que podríem dir.
Que diuen, sí, sí. I teniu al cap algun dels temes de l'obra que digueu, mireu, aquest és, a part de la comèdia, està bé que potser la gent es fixi, o la gent es trobarà també amb això.
Aviam, el tema principal, lògicament, és com ha dit l'Aleix, fer riure. Per darrere hi pot haver algun altre tema més sutil, però... No, vull dir, no hi ha un rerefons sentimental o polític o de crítica. No hi ha...
El públic no s'ha de preocupar massa en haver de prendre nota perquè se'ls farà reflexionar. És ben bé una obra per passar una bona estona.
Exacte. És com a públic, una de les coses que ens van dir la gent que ens ha vingut a veure és que tu vas veient com la cosa es va embolicant i vols més. I es va liant més. I dius, vinga, va.
Una bona crítica, aquesta.
Ves-li sumant. I com a espectador... tens moltes ganes de dir què carai faran al final, què passarà, perquè s'ha embolicat tant la cosa que dius, és que no veig el desenllaç.
Què hem de fer si volem venir a veure aquesta obra?
Tenim diverses solucions. Tenim en els cartells i per internet i tot això, tenim un telèfon que aquí s'agafaran les reserves. Hi ha diferents patrocinadors que surten al cartell que tindran uns flyers de descompte, també. I, si no, presencialment. Estàs allà una estona abans i compres les entrades i ja està, i endavant.
Prepara't per sopar. Es podrà anar a veure el Ciervo Teatre fins al 8 de maig, els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 6 de la tarda. Afanyeu-vos, que no us sembla, però les entrades volen. Moltes gràcies, Aleix, Sergi, per atendre'ns i fins la propera.
Merci a vosaltres.
A vosaltres, merci.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Teatre de Franc.
Ja és aquí, ha arribat el moment esperat cada setmana, la recta final del programa d'avui, com és habitual, amb l'Elvira Flanc parlant de Teatre Barceloní. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre. Doncs sí, parlem de Teatre Barceloní. Aquests dies de vacances, doncs, a Barcelona hi havia molta gent, però també es feia bon teatre. Uh-huh. I avui parlaré de tres obres. Dues que parlen de la marginació, amb gent de fora, diguéssim. I una altra que és una crítica a l'afany de poder i el que es pot arribar a fer per poder governar. També és una crítica i estan molt, totes tres estan molt bé. Comencem per Índia.
Índia.
A la Sala Fènix. La Sala Fènix és un petit local que t'hi sents com a casa. Tan mm-hmm. petit que són molt agradables els que ho porten, t'hi sents molt bé. La Mar Ortiz és la dramaturga, la directora i l'actriu d'aquesta obra que parla de la vida de tres dones, de tres generacions diferents, però que totes tres viuen sota la pressió del colonialisme i el racisme. És l'història amagada de l'Amèrica Llatina que fou colonitzada. Una cultura que va ser cruelment subvalorada i soterrada amb la consciència de ser anul·lada completament. Un genocidi ètnic encobert. La protagonista, que ella és, té les faccions ben bé com una índia, diguéssim, la protagonista parla de la vida de la seva àvia, la seva mare i també d'ella mateixa, exposant de com els descendents originaris llatinoamericans, i en aquest cas sobretot les dones, uh-huh. encara es veuen afectades en gran manera per l'exclusió econòmica i social. L'actriu denomina a la dona índia com la dona marró, un nom que ve d'un grup, d'un col·lectiu argentí, originari també, que s'han posat justament aquest nom. Però l'actuació d'aquesta actriu, la dansa, els audiovisuals que l'acompanyen no tenen res de color marrón, sinó que tant per la bellesa dels seus moviments com per les paraules tan ben dites, transmet un missatge fort i precís de la cultura originària anomenada Índia. D'una gent que encara en els nostres dies són mirats com a persones diferents i que en conseqüència pateixen discriminació i segregació. Un treball excel·lent de l'actriu. Fantàstic. Uh-huh. I l'obra també amb aquest missatge i aquesta història que segons com, no ens en recordem dels indis. Recordem els indis americans de les pel·lícules, però no pensem com els van anar anul·lant i encara continuant.
És ben bé que a vegades el cinema distorsiona la realitat, sobretot perquè hi ha algú que ha procurat fer-ho.
Sí.
Ja va bé que,
ja va bé que se sàpiga la veritat. I tant. Sí, sí. Estarà en cartell fins al diumenge aquest, el dia 24.
Cal afanyar-se, doncs.
I tant, cal afanyar-se. També cal afanyar-se per veure la que parlaré ara.
A veure.
Síndrome de gel. Una idea de Chico Masó i que la Clàudia Sadó i el Mahamat Vitari han col·laborat amb la dramatúrgia, que és un estudi sobre el síndrome de la resignació. Un símptoma que pateixen els infants i joves migrants vinguts de Síria o Iraq. Una afecció que provoca una insensibilitat provocada per l'angoixa i per la por de ser retornats als seus països orígens, on tornaran a trobar sofriment, gana i mort. Arriba un moment que aquest col·lectiu diuen prou davant del sofriment i desconnecten del món arribant a estar un estat de desarrelament que fins i tot molt semblant a l'estat de coma. Arriben, aquesta canalla arriben a tenir el coma, a agafar aquest del coma, per no voler enfrontar amb tornar al seu país. L'obra explica el cas d'una mare i les filles que van fugir de l'Iraq i s'han refugiat a Suècia. Quan reben la notícia que seran deportades una altra vegada al seu país, una de les noies es posa malalta. No vol jugar, no vol parlar, no vol fer res. La noia desconnecta i s'exclou del món. De la mateixa manera que el país que les ha acollides les ha tingut sempre marginades, sense cap possibilitat de refer les seves vides. La mare detalla les grans penúries que van passar en el seu país amb guerra. I les noies recorden quan van veure per primera vegada una nit al mar, aquesta, des d'una finestra, aquest mar negre immens que van haver de creuar amb una pastera. Tenen por de tornar a fer tot aquest procés, de tornar al seu país, de veure la guerra, de tornar a agafar una pastera. I llavors és la solució que aquesta noia, la solució, diguéssim, aquesta malaltia que agafen d'excluir-se del món. Aquesta és la història en forma de metàfora del que van passar a més de 350 joves a començaments del segle a Suècia. I que encara, segons com està passant ara, el govern més o menys de dretes, diguéssim, fan fora els immigrants. I llavors van passant casos d'aquests. Una escenografia senzilla, però eficient, que en cap moment es val de modernismes, de filmacions, micròfonos i plataformes. I unes molt bones interpretacions que entre el repartiment hi ha cares desconegudes, que crec que mai han fet teatre professional, però que en canvi se'n surten amb una nota molt alta. I entre les actrius conegudes destaco la Montse Alcañiz, una de les fundadores del Teatre Lliure i que actualment està donant classes a l'Institut de Teatre de Barcelona. També la Judit Ferrés, que ja a mi em va meravellar en veure una obra que es deia fa un parell de temporades, una obra Encara hi ha algú al bosc, que és una noia que actua amb una naturalitat que t'arriba molt. I també la Nahar Taiho, una actriu que l'hem vista molt en propostes que parlen sobre els migrants, perquè té uns rasgos, bueno, ella és filla o neta de sirians, i té doncs, rasos a la cara doncs, que es veu que és d'aquells països. I precisament aquesta actriu va participar en el projecte Piramizades, que alguna vegada n'hem parlat aquí a l'emissora, que van portar al teatre al camp de refugiats de Nea Kavala, justament amb altres persones del teatre professional de casa nostra. I també destaquem l'únic home que intervé en aquesta obra, en Síndrome de Gel, que és el Carles Martínez, un actor que darrerament hem admirat per la seva gran professionalitat i que està sempre present en els escenaris. En aquesta temporada l'hem pogut veure Hamlet, per la Perla 29, i A Desig, de Benet i Jornet, a la Sala Gran del TNC. Massó, junt a Sedó i Vitari, han volgut fer conèixer i a la vegada denunciar el malson que pateixen aquests refugiats, sobretot els que provenen de països àrabs. El fet que també es parlen àrab i català, al meu entendre, dona més rellevància a la incomunicació que hi ha entre els dos mons. Alhora, l'obra ressalta la gelor dels funcionaris, en aquest cas el metge de l'hospital, i també de molts ciutadans que consideren que els exiliats són persones de segona categoria. Igual com el metge de Lampedusa que va fer el Massó, em va tocar la fibra més sensible, fins a arribar a emocionar-me molt. Gel és el que posen aquestes noies i nois a les seves vides que pateixen aquest dramàtic símptoma. I també gel pur és com molts col·lectius tracten els migrants, quan els hi neguen tota possibilitat d'integrar-se al país que diuen que els acull i els volen fer fora després. Un molt bon text, unes molt bones interpretacions, i us aconsello que no se la perdeu, perquè, a més, és realitat. També la podem veure fins aquest 24 d'abril.
Ui, és clar, que si ens acollies ens perdem una o l'altra.
A tot arreu. Doncs ara també en parlaré una que també s'acaba el 24, o sigui que llavors trieu, depèn de gustos.
Quin mal de cap, també, de quadrar agendes, després.
Sí, passa això, que les obres es presenten per Setmana Santa, s'acaben i ara començarà com si diguéssim una altra nova fornada, diguéssim. Totes s'acaben si fan o fa.
A veure si prorroguen o la giren.
Esperem que sí. Que el que parlaré ara és humor, exageració i paradoxa. És Macbeth, d'Eugène Ionesco, a la Sala Petita del TNC. Un bon repartiment dirigit per Ramon Simó porten a terme aquesta magnífica obra del dramaturg romanès catalogat com a creador del teatre de l'absurd, i que ell sempre ho va negar, perquè deia que ell escrivia pels sentiments. Posava temes i d'alguna manera se n'enreia, però sempre temes molt, molt forts i molt durs. En aquest cas, la hipocresia, l'afany de poder, les venjances que encobreixen les ganes de poder governar, són els temes que es tracten en aquesta obra. Unes qüestions que es van repetint en la humanitat encara ara, Tot, però, es planteja a través de l'humor i de la crítica mordaç, plena de contradiccions i arguments desmesurats. És tan dura la crítica, tan punyent, que l'humor pot arribar a convertir-se en drama. Diria que és un humor que vol ferir. En definitiva, un text en to de farsa que denuncia les veritats més conegudes i poc censurades de tota la història. Un text brillant, brillant, que estic segura que el seu autor, si ho pogués veure a la representació del TNC, estaria força satisfet i orgullós, ja que la posada en escena és excepcional, plena de recursos i detalls de direcció i unes interpretacions brillantíssimes. Joan Carreras, genial, fent el carrer de Macbeth, el paper de Macbeth. A Pep Ambrós llueix com mai fent el segon protagonista. Però també cal destacar les altres persones, els altres actors que surten amb les seves meravelloses interpretacions. L'Anna Larcón, la Laia Alsina, el Josep Julien, el David Bagés, Pepo Blasco, Xavi Ricard i el divertit pianista i actor David Anguera interpretant la música que ha compost Joan Alavedra. Havia llegit l'obra abans de veure-la i realment puc dir que és una meravella el que ha fet el director i tots els professionals que l'han portat a terme. En aquests dies que vivim aquesta cruel guerra, sobretot una guerra de poders, veure en un escenari aquesta declaració antibèl·lica en frases cruels, la vanitat dels poderosos i la ironia dels que manen, remou consciències. Sens dubte, una de les millors propostes de que he vist aquest any. Com a sabadellenca, vull recordar que Pep Ambrós, Josep Julien, són dos actors nascuts i formats a la nostra ciutat. El músic Joan Alavedra també és sabadellenc. I no vull oblidar l'Alba Collado, també filla de Sabadell, que ha col·laborat com a pràctiques de direcció i dramaturgia. Està programada, fins aquest diumenge 24. Tant de bo la tornin a fer. Tant de bo la tornin a programar. Perquè, com he dit, és el de les millors que he vist aquesta temporada. Si podeu, no us la perdeu.
Amb aquestes tres... La síndrome de Jael, Macbeth, Índia, de les que has parlat, són ben bé per no perdre'ns-les.
Són per no perdre'ns, cap de les tres. Són molt potents.
S'acaba tot aquest cap de setmana.
Esperem que les puguin anar fent en altres llocs, en bolos o com sigui.
Truca'ls, Elvira, diu, escolta, que
és que així ho faré.
Gràcies, Elvira, per les recomanacions
a
i
vosaltres.
Crítiques. I fins la propera.
A vosaltres, adéu-siau.
Ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 206 sobre teatre sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem. Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!
Amunt al Taló.